l'Info Migdia.
Bona tarda, us parla Emili Pacheco. El govern municipal ha anunciat que crearà una ponència per l'elaboració de l'ordenança que regularà els elements que conformen el paisatge urbà de Calella amb l'objectiu d'endreçar-los i millorar-ne l'estètica. Seran els integrants, entre els quals representants de tots els partits polítics, els que en determinaran l'abast i les característiques de la regulació. De fet, el compromís de l'executiu de Montserrat Candini recull les propostes que des de l'oposició, Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya Verds van plantejar durant la discussió de l'ordenança municipal de convivència i via pública. Ens amplia la informació Dolors Lieuri.
Calella no disposa actualment d'una normativa que reguli els elements que conformen el paisatge urbà de la ciutat. Un cas pràctic. Què fer amb els rètols comercials quan s'ha extingit l'activitat que s'estava desenvolupant a l'interior del local? Així ho ha explicat el tinent d'alcaldia Albert Torrent en una entrevista al programa Bon Dia, després que des del govern municipal s'anunciés el compromís d'iniciar els treballs per la redacció d'una ordenança de paisatge urbà.
L'equip de govern hem pres el compromís de sentar-nos amb tota l'oposició i començar de zero a organitzar o inventar-nos aquesta ordenança que Calella no té. Li correspon al tinent d'alcalde Sitjar, que és territori, crec que és el que ha de comandar aquesta ordenança, i serà ell el que els convocarà i a partir d'aquí començaran les sessions de treball.
Mà estesa del govern municipal a treballar amb els partits de l'oposició, que alhora reclamen que la ponència sigui també participada per tècnics i experts i també pels agents econòmics i socials que hi estan implicats. L'abast i fins a quin punt s'arribarà a concretar la regulació és un dels factors que hauran de determinar.
És un molt susceptible, perquè hi haurà gent que no entendrà com l'Ajuntament li pot privar de pintar la façana d'un color o de fer segons què està fent a la terrassa, dir-li que no ho pot fer o dir que no pots tenir una antena parabòlica, que si voleu tenir antena parabòlica a l'edifici s'ha de posar una de comunitària i no, només n'hi pot haver una. Però totes aquestes coses són les que s'han de discutir si s'inclouen o no en l'ordenança. Per això l'ordenança es pot fer molt més exhaustiva o menys.
Des d'Iniciativa per Catalunya Verds s'aplaudeix el gest del govern municipal de comprometre's a tirar endavant aquesta ordenança. Entenen que això permetrà millorar l'atractiu de Calella, afavorint les possibilitats del sector productiu, tant comercial com turístic, donant així un gir a un model econòmic que consideren estar en declivi. El regidor Sebastián Tejada ha enumerat alguns dels elements que creu s'haurien d'abordar.
Essencialment, les façanes dels edificis i d'una manera molt específica els cartells comercials. Aquí ja tenim aproximadament uns 400 comerços i jo crec que hi ha un cert desgavell en aquest sentit, i el paisatge que ofereix, per exemple, el carrer Església és un paisatge desendreçat i poc atractiu pel possible client i pel ciutadà de Calella que passeja.
Pel regidor ecosocialista, el procés s'hauria d'iniciar el més ràpid possible en la vessant de planificació i programa les reunions de la ponència per quan s'hagi acabat la temporada. Garantir que el treball es farà de forma compartida i obrint-se a la participació és per Esquerra Republicana més important que el ritme en què es desenvoluparà el procés. La regidora Cristina Gómez comparteix, això sí, que l'ordenança haurà d'actuar sobre qüestions d'àmbit públic i també privat.
El tema d'obra civil i immobiliari urbà, el tema dels rètols comercials, fins i tot també de solars dins del poble, no? Abandonat, tractament que se li dona l'impacte urbà i passatgístic que això té, o, per exemple, el tema d'antenes i altres elements que s'ubiquin en les cases, no? Aparells d'aires acondicionats, bones de votar o altres qüestions que tinguin un impacte visual en façanes de particulars, no? D'edificis que hi hagi. Té molt a veure amb un tema de qualitat en l'espai públic, amb un tema de percepcions del benestar, fins i tot, de com t'acull l'espai públic en el moment en què l'utilitzes com a ciutadà.
Esquerra suggereix tenir en compte l'experiència d'ordenances de paisatge urbà que ja funcionen en d'altres ciutats per així enriquir el debat que demanen sigui transversal.
Gràcies, Dolors. I Calella enceta un curs per formar joves voluntaris de salut. Es tracta d'incentivar els joves a ser agents de salut amb l'objectiu de crear un grup de treball juvenil en relació a la prevenció i també la promoció de la salut. El curs acabarà al setembre i s'ha cobert un 80% de les places que hi ha disponibles. El curs tindrà dues parts. En primer lloc, s'imparteixen 30 hores de teòrica. La part pràctica ocuparà unes 20 hores i es tractaran, s'abordaran aspectes com ara el disseny i l'acompanyament d'activitats de salut com a dinamitzadors. Les classes es fan tots els dimecres a la tarda al Centre d'Acció Jove de la fàbrica Llobet Guri. Les sessions pràctiques de dissenyar tallers i preparar material es faran també en aquest espai, però també se'n faran al lloc on es porti a terme l'actuació de prevenció. Per exemple, els joves acompanyaran les educadores a les activitats a l'hora del pati que es fan als instituts i participaran també a les actuacions que es desenvolupin a nivell comunitari, com ara la Setmana de la Salut o bé la parada de prevenció a les barraques de Festa Major.
facebook.com/radiocalella Twitter @radiocalellatv.
La taxa d'atur a Calella s'ha reduït al 19,07% aquest mes de març. La nostra ciutat ha seguit la tònica a la comarca i també al país i segueix baixant el nombre de persones desocupades que estan cercant feina. Al finalitzar el mes de març, a Calella hi havia 1.400 persones en situació d'atur, 89 menys que el mes de febrer. La reducció és encara més notable si es pren de base la comparativa interanual, ja que hi ha 210 persones menys a l'atur que el mes de març del 2015. Segons les dades del Consell Comarcal, aquest mes de març hi ha hagut la reducció de l'atur al Maresme més important dels darrers anys, però tot i així encara hi ha poblacions amb taxes d'atur per damunt del 20%, que són Pineda amb un 24%, Tordera amb un 20,6% i Santa Susana, que té un 20,46%. Les poblacions que tenen un percentatge de persones aturades més baix són Cabrera, Taià i també Alella, que ronden en aquest cas el 8%. Més coses us expliquem també a l'Info Migdia, que s'acosta Sant Jordi, estem al mes d'abril, i augmenten les activitats culturals i literàries a la ciutat. Hi ha presentacions de llibres i aquest dissabte es fa també el Mercat del Llibre de Segona Mà, que és a benefici de Càritas, i també la lectura pública a la biblioteca, que enguany està dedicada a Ramon Llull. Ens amplia la informació, ens en dona més dades l'Oriol Leo.
Demà dijous a la tarda es presenta Aquella porta giratòria de Lluís Foix en presentació a càrrec del periodista Manel Cullàs. Divendres a la tarda hi haurà una altra presentació. En aquest cas vindrà Màrius Serra per parlar del seu darrer llibre, Res no és perfecte a Hawaii, amb la presentació a càrrec del periodista Carles Pasqual. Les dues presentacions estan organitzades per la llibreria Gallopa i es faran a la biblioteca de Can Salvador de la plaça. I dissabte, dia 9 d'abril, es farà la novena edició de la Fira del Llibre de Segona Mà, organitzada pels amics de la Biblioteca de Calella, voluntaris de Càritas i dels clubs de lectura. La directora de la Biblioteca de Can Salvador de la plaça, Dolors Llevall, ha comentat que la fira sol tenir molt d'èxit, ja que per només un euro es poden comprar llibres i es destinen els beneficis a Càritas.
Tenim intervenció dels bastoners de l'Escola Sal i Cru i de l'Escola de Dansa de la Fàbrica. Tot això per amenitzar la novena fira del llibre de segona mà. És un euro per llibre i l'any passat, bé, gairebé cada any, s'aconsegueixen a vora 2.000 euros.
El mateix dissabte es farà la primera sessió del taller d'escriptura per presentar-se a la mostra literària, al qual ja s'hi han inscrit el màxim de 15 infants i joves que hi cabien. I a partir de les 5 de la tarda es farà la 12a lectura pública a la biblioteca. Aquest 2016 va dedicada a Ramon Llull. N'ha parlat de tot plegat Dolors Llevall.
La lectura pública és un homenatge a la lectura i que organitza els amics de la Biblioteca de Calella. Aquest any seran textos de Ramon Llull. També cal tenir en compte que el dissabte hi ha un taller d'escriptura per als joves per tal de participar a la mostra literària del Maresme. Continuarà aquest taller el dia dissabte, dia 16, o sigui que dos dissabtes seguits els joves participaran en aquest taller que de moment ja està ple.
Els infants tenen el seu club de lectura previst per aquest divendres, dia 8 a les 6 de la tarda, i serà animat per Montmàs.
I precisament l'escriptor Pep Puig ha presentat a Calella la seva darrera novel·la, La vida sense la Sara Amat, una història plena d'intriga que ens parla d'una nena, o no tan nena, tal com reconeix l'autor, i del seu desig de desaparèixer, de desconnectar-se de la seva comunitat, de tot allò que l'envolta. Escoltem Pep Puig.
Era una nena d'un poble que es diu Ullastell, una nena que ja no era una nena, i que sentia un rebuig profund, orgànic, absolut cap a la seva comunitat. I llavors la manera que té d'escapar-se d'aquesta comunitat és una nit d'estiu jugant a cuit i amagar amb els de la colla. En comptes d'amagar-se als llocs habituals, es fica per la porta darrere de Cala Sabater i just en aquell moment, només creuar la porta, descobreix que ja no està dins del poble, amb tota l'excitació que això suposa, i decideix que no sortirà més.
La vida sense la Sara Mats, editat pel grup 62, va rebre el Premi Sant Jordi 2015. A Calella la presentació ha estat organitzada per la llibreria La Llopa i s'ha fet, en aquest cas, a la biblioteca Can Salvador de la plaça. I l'Ajuntament vol regularitzar el Cens Municipal d'Animals Domèstics i anima tothom, els propietaris, a censar les seves mascotes per seguir la normativa i per assegurar també el benestar dels animals. L'objectiu és disminuir l'abandonament d'animals i amb les dades actualitzades es podran oferir més i millors, diuen, serveis pels propietaris, ja que s'estalviaran temps i molèsties en el cas de pèrdua de l'animal. Durant el mes d'abril s'instal·laran punts d'informació en diversos llocs de la ciutat on s'hi podran censar els animals. Es tracta d'una inscripció obligatòria, gratuïta i exempta de taxes. A part del cens, també s'ha de portar l'animal a un veterinari perquè li introdueixi un microxip. Demà dijous, el punt d'informació estarà situat al Parc del Mau, el dimarts de la setmana que ve a la plaça del Maresme, el dijous a la plaça dels Eucaliptus, el dimarts 19, d'aquí a 15 dies, al passeig Manuel Puigvert i el dijous 21 al pont de fusta del passeig de Garbí. A tots aquests llocs, el punt d'informació estarà operatiu de 10 a 12 del migdia i a les tardes de 4 a 6. El diumenge 24 d'abril serà l'últim dia de la campanya i el punt d'informació estarà situat a la plaça de l'Església des de les 10 fins a 2:15 del migdia. I ara us expliquem també, en aquest cas, que a Arenys de Mar en aquests moments s'està celebrant el ple de la moció de censura contra l'actual alcalde, Stanis Forns. El ple ha començat al migdia, a les 12, amb un ple que és protocolari, per tant, amb la constitució de la mesa d'edat integrada pels regidors més gran i més jove del ple. Posteriorment, també el secretari de l'Ajuntament ha llegit la moció de censura, després de la qual es concedeix la paraula al candidat alcalde proposat a la moció per si vol intervenir, que en aquest cas és Anabel Moreno. Ho podia fer durant 10 minuts. Després s'ha cedit la paraula a l'actual alcalde, contra qui es presenta Stanis Forns, que ha tingut també un altre torn de 10 minuts, i els portaveus dels grups municipals que tindran, en aquest cas, tenen un torn de 5 minuts. Una vegada acabat aquest pas, es votarà la moció de censura. Perquè prosperi, és necessari que hi votin a favor la majoria absoluta del ple. En aquest moment serà quan queda designat automàticament el nou alcalde, en aquest cas, alcaldessa d'Arenys de Mar, que prendrà possessió en el mateix moment i podrà tornar a agafar la paraula i se cessarà l'actual. A les hores prèvies, Stanis Forns ha dit que els partits que han presentat la moció de censura s'han mogut només per fer-li mal, però malgrat tot diu que farà una oposició dura i responsable. Forns ha qualificat el nou govern com la suma de mediocres, ho ha dit textualment, suma de mediocres, i ha volgut agrair el suport i l'estima que li estan demostrant els aranyencs i aranyenques aquests dies. De fet, ha volgut convidar tothom a assistir avui, en aquests moments, a la sala de plens. En aquest sentit, diu que enviarà una carta als vilatans en la qual vol explicar tot el que ha passat en aquests darrers mesos fins a consumar aquesta moció de censura que, com us expliquem, s'està fent en aquests moments a Arenys de Mar, a la sala de plens de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. I també us diem, en aquest cas, que joves d'Esquerra Verda i Alternativa Jove han convocat Sablanes, la tercera jornada de recuperació de la memòria històrica. Té per títol Recuperem els búnquers de Blanes. Serà el dissabte 16 d'abril, des de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda, i es portaran a terme diferents treballs, com ara netejar, buidar runes i deixalles dels interiors i netejar les pintades, moltes d'elles, diuen, racistes i feixistes, per completar l'obertura del segon ramal d'un búnquer i el passadís sota el bosc de més de 30 metres després en que la segona jornada ja quedessin obertes 3 entrades més. En aquesta tercera edició també es pren per objectiu l'obertura d'un tercer conjunt de passadissos ubicats a tocar de la carretera de Malgrat. Durant la jornada es presentarà també el llibre Patrimonici a càrrec de l'autor, l'arqueòleg Roger Molines. Patrimonici, volíem dir. Les jornades tenen com a objectiu recuperar el patrimoni i la memòria, així com també la preservació del simbolisme que suposen aquestes construccions de resistència contra el feixisme. Aquesta tercera jornada és un compromís adquirit entre les voluntàries i l'organització en l'edició anterior per tal de continuar els treballs i acabar engegant un itinerari de la memòria històrica que, diuen, ressegueixi els vestigis i els fets més destacats de la Guerra Civil a Blanes. I també us diem, tornem a Arenys de Mar en aquest cas, per dir-vos que un grup de xais ha devorat les flors del cementiri d'Arenys amunt. Els animals es van escapar del ramat i van entrar al recinte on van malmetre la vegetació. El pastor ja s'ha ofert a l'Ajuntament per pagar els desperfectes que han causat els xais. Des d'Arenys ens amplia la informació Carlota Tanganelli. Carlota, bon dia.
Bon dia. El cementiri d'Arenys amunt només té un conserge que obre a les 8 del matí i tanca a les 7 de la tarda sense vigilància. Per aquest motiu, ningú es va adonar que alguns dels xais del ramat que sol pasturar per la zona entressin dins el recinte. Els primers a adonar-se dels desperfectes van ser els encarregats del manteniment de jardineria. Després de conèixer els fets, el propi pastor s'ha ofert per pagar els danys que pugen a un valor d'uns 200 euros. Per evitar situacions similars, des de l'Ajuntament ampliaran la vigilància. El regidor de Via Pública d'Arenys amunt, Àngel Castillo, ho explica.
Més que vigilància, el fet de que comprovar, ja sigui per mitjans de la policia local o pel propi conseller que hi ha allí, que realment a les nits i al dia, un cop ja l'horari que està obert perquè la gent pugui anar a visitar els seus familiars i punts, doncs és que hi tanca la que és la porta, que és la porta d'entrada al cementiri, no? Perquè hi ha altres destrosses.
Els xais van fer malbé les heures sembrades i les flors dels testos. A més, els parterres s'hi havia instal·lat feia poc un nou sistema de reg.
Gràcies, Carlota, i les barraques de Palafolls ja escalfen motors. Des d'allà ens amplia la informació Jordi Pratsavalls.
L'Ajuntament ja ha obert el termini perquè aquestes entitats locals presentin les sol·licituds per aconseguir una de les barraques que es muntaran aquest any a l'espai de barraques als concerts joves de la Festa Major, que enguany seran els dies 8, 9 i 10 de setembre. Paral·lelament a la convocatòria d'inscripcions per barraques, l'àrea de joventut de Palafolls també ha obert un concurs per reformular el logotip i trobar els cartells de les barraques d'aquest any. Tothom hi pot participar amb l'únic requisit de respectar la mosca que ha acompanyat a les barraques i el seu cartell en els últims anys. Ho explica Albert Muñoz, tècnic de joventut de Palafolls.
Hem proposat un concurs per crear el nou cartell de barraques i el nou logotip. El nou logotip, perquè no hi hagi confusions, és el nom de l'alterfesta i la mosca, que sempre hi ha la mosca allà. Doncs respectant la mosca, evidentment, però es pot modificar, es pot canviar. Llavors, aquest concurs, el premi seria doncs, que es promocionaria la creació que hagi fet un jove del poble, doncs, incloent-hi les dates, incloent-hi els noms dels grups, incloent-hi la mosca, que pot ser inventada per ell, doncs tota la composició del cartell. I aquest cartell, com tothom ja sap, s'imprimeix, es penja pel poble, es penja pels pobles del Maresme, pel Facebook, té una tirada molt, molt gran.
Les bases del concurs es penjaran en breu al web de l'Ajuntament de Palafolls amb tota la informació. Els grups que acabaran composant el cartell de les barraques de Palafolls d'aquest any es donaran a conèixer en breu i han estat triats per la comissió que agrupa diferents entitats locals.
I avui als esports parlem d'handbol i de la important victòria d'aquesta darrera setmana de la UEC Calella contra els Sant Quirze. Els de Salva Puig afronten ara amb tranquil·litat el partit de la propera setmana contra el Terrassa, tercer classificat. Una tranquil·litat que ve donada perquè ara mateix i després de l'últim triomf a casa, els nostres es troben a 9 punts del descens directe i a 6 del possible descens per reestructuracions de les categories. El partit entre calellencs i vallesans es disputarà el proper diumenge al pavelló municipal d'esports del Parc del Mau a partir de les 6 de la tarda. I ara pausa de 30 segons i arriba la previsió del temps amb Joaquim Serra.
El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme patrocina aquest espai. Veniu a gaudir del simulador 4D i de la visita guiada. Consulteu unvolalresidus.com o truqueu al 93 741 1030.
Després de la pertorbació activa que ens va creuar durant la jornada i avui, la situació meteorològica és molt més tranquil·la. De fet, s'espera que domini l'ambient assolellat, encara amb algun nuvolet, però poc important, i també tranquil·litat pel que fa als vents, que seran fluixos a tota la costa maresmenca, fluixos i de component variable al llarg de la jornada. La mar encara una mica alterada, amb una mica de mar de fons aquest matí, però que també ha d'anar disminuint amb el pas de les hores. Les temperatures, per la seva banda, després del lleuger descens d'aquesta passada nit, avui esperem que les màximes siguin més altes respecte a les d'ahir com a conseqüència del domini del sol. De cara a demà s'espera que durant bona part del dia continuï l'ambient assolellat. De tota manera, hi ha un embussament d'aire fred que ens creuarà la nit i matinada de divendres. Per tant, a mesura que avanci la tarda de demà, veurem com les nuvolades van guanyant protagonisme, sobretot al Maresme Nord, i de cara al vespre, primeres hores de la nit, s'esperen precipitacions de forma de ruixats que seran, això sí, febles i irregulars, en principi poc importants aquestes precipitacions que esperem a últimes hores de demà dijous, durant la nit de demà passat i la matinada del divendres. Les temperatures amb tendència a baixar de cara a divendres seran sensiblement més baixes, tant màximes com mínimes, amb un divendres que en conjunt serà variable, amb força núvols sobretot a primeres hores del dia i amb més clarianes de cara al migdia i la tarda. Els vents al llarg de demà dijous seran fluixos de mar cap a terra i divendres més o menys es mantindrà la mateixa situació. Per tant, pel que fa a l'estat de la mar, continuarem amb tranquil·litat i amb domini del marejol tant demà com demà passat a tota la costa de la comarca.
Doncs amb la previsió del temps posem punt i final a l'Info Migdia. A partir d'ara la informació continua als butlletins horaris i a les 8 una nova edició de l'Info Vespre presentat per Dolors Lieuri. També podeu estar informats a radiocalella.cat i calellatv.cat. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.